Bé, bona tarda, continuarem aquestes tres sessions. Bueno, per mi és un plaer presentar-vos a Maria Lluïsa Feixedes, que també és una antiga, més antiga, estudiant de la Universitat de Girona, col·laboradora amb la Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis, però professora de fa 5 anys o 6.
Sí, més o menys. Sí.
Com professora d'art contemporani a la Universitat de Girona. És doctora en Història de l'Art i dona classes de Història de l'Art Contemporani i Història de l'Art Contemporani a Catalunya. També dona classes en el màster en Comunicació i Crítica d'Art, de la qual també va ser coordinadora, com la Maria Domènech. També ha fet classes en el màster de Turisme Cultural i el màster en Gestió Local del Patrimoni Cultural i també ha estat professora de la Universitat Pompeu Fabra. És autora de diversos articles i textos sobre temes d'història de l'art i de la cultura contemporanis i ha comissariat algunes exposicions, entre les quals podem recordar a Manuel Duque, La llegenda daurada dels déus i dels herois, del 2002, o Ramon Martí Alsina, El gran dia de Girona, Anatomia d'un quadre, realitzada l'any passat, 2010. També ha editat el llibre Feminisme i Història de l'Art, del 2009, i ha publicat textos sobre art i cultura al suplement Cultures de l'Avantguàrdia, Papers d'Art, del Temps d'Art i la Revista de Girona, entre d'altres, i ha dirigit també les jornades d'estudis d'Història de l'Art i és membre de la Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis de la Universitat de Girona. Bueno, una mica resumint el seu treball. La Lluïsa parlarà narratives des de l'arxiu, Sofical i Tacitadín.
Lluïsa, un segon, perdona. Donem només una indicació respecte del programa. Perdoneu un segon, sobretot perquè no causi trastorn respecte del programat. Disculpeu, eh?
Sí, sí.
Perquè just ara estava prevista la conferència de la Núria Anguita i després la de la Lluïsa Feixedes. La Núria Anguita simplement se va morir la seva mare el dia que començàvem el seminari i no, per raons òbvies, no podrà venir. Llavors hem reordenat aquesta sessió de la forma efectivament com després de la Maria Domènech i la Lluïsa Feixeda i després la conferència d'Antonio Monegal. Farem el debat de preguntes amb ells tres i una petita pausa i després tindrem la sort de que Logans Russell, actual directora de la Fundació Tàpies, amb 48 hores ha acceptat de venir a explicar-nos el projecte d'arxiu dintre de la Fundació, perquè encara que no fos la Núria Anguita, no, ni en quantitat ni en intensitat del projecte el seminari se'n ressentís, només per justificar-lo una mica aquest petit canvi respecte del programa original. Perdoneu.
Bé, doncs moltes gràcies, Pepa i Xavier. Bé, el desavantatge de ser gairebé l'última o de les últimes en un seminari tan intens i tan dens com aquest que estem celebrant és que hi ha moltes probabilitats i de fet és una realitat que moltes de les coses que un havia pensat dir ja hagin estat en un o altre moment tractats en alguna de les sessions i per tant els que les hàgiu seguit totes, que n'hi ha alguns que sembla que les heu seguit totes, algunes coses potser sonant a déjà vu, alguna imatge fins i tot, o fins i tot ja has sentit, no? L'avantatge és que això mateix permet doncs, estirar fils d'un lloc i de l'altre i llançar algun cable i en fi, doncs, establir relacions, algunes les iré dient jo mateixa mentre ho vagi fent la presentació, d'altres les podreu anar establint vosaltres mateixos. Fa poc, en un encontre similar al d'avui, un artista i catedràtic de Belles Arts va presentar algunes fotografies del muntatge de l'exposició Atlas, com llevar el mundo a cuestas, que es va poder veure al Reina Sofia a principis d'aquest any. Potser alguns de vosaltres l'heu vista. A partir d'aquestes imatges, aquesta era la primera que vull ensenyar, a partir d'aquestes imatges, aquest artista reflexionava i es preguntava, en el seu cas en un to més aviat que això, sobre per què les obres en aquesta exposició i en cada vegada més mostres d'art contemporani es presentaven gairebé sense excepció en la forma de plafons o quadres penjats a la paret en una disposició clarament ortogonal o reticular. Apuntava aquesta persona que aquesta forma concreta de presentació influeix decididament en la seva recepció per part de l'espectador, tot fent-la dependre del que ell va anomenar una matriu o racionalització d'origen lectoscriptor. I per tant, de manera més clara, diguem-ne, aplicant uns paràmetres de recepció més aviat pertanyents al llenguatge verbal escrit, obres que en tant que presentades en una exposició organitzada per un museu d'art, hauríem de suposar que eren al seu torn art i per tant haurien hagut de poder ser compreses només o sobretot en relació al seu caràcter visual. La qüestió de la forma no és pas banal, al contrari, ahir mateix la Sueli ens recordava la relació entre rigor formal i rigor vital, més important quan més significatiu és el contingut polític de les obres en qüestió. La forma que es presentaven aquestes obres, doncs, que eren de molts artistes diferents, entre molts altres doncs, el Christian Boltanski, la Susan Hiller o el Pedro G. Romero, entre d'altres, i que per cert és també la forma en què es presentaven aproximadament, en què ahir, per exemple, els Bleda i Rosa van mostrar el seu treball i quan el presenten en el context expositiu fan també un format d'aquest tipus. Ells, quan ho van presentar ahir, van anomenar-ho mosaic, però, si ho recordeu, també van parlar de la idea de sèrie, com un ordre concret d'imatges en la seva obra, també perquè parlaven clarament de la primera imatge de la sèrie, és a dir, establint un sentit de lectura. Bé, deia doncs, que la forma en què es presenten aquestes obres convida a que siguin llegides tant o més que ser mirades. I tot i que el dia d'aquest congrés la persona que havia fet aquesta observació no ho va desenvolupar excessivament, era clarament aquesta proximitat entre allò narratiu i allò visual, gairebé no hauríem de dir dependència mútua, el que el molestava particularment, com si això posés en evidència alguna mena d'insuficiència de l'element visual en l'art contemporani, incapaç de sostenir-se per si mateix, o encara pitjor, de complexa per part dels autors dels treballs i possiblement també del comissari de l'exposició, que en aquest cas era l'historiador de l'art, el Jordi D. Iberman, que necessitaven d'un suport narratiu per vehicular el seu treball artístic i per argumentar el fil de la mostra, respectivament. A la base d'aquest discurs hi bategava bastant clarament la reclamació d'un art més centrat pròpia i específicament en allò visual i en la unicitat de cadascuna de les peces artístiques, com si la proximitat amb l'element narratiu fos un element d'alguna manera devaluador. Allò que les obres que es presentaven en aquesta exposició tenien en comú, sobretot i en primer lloc, era precisament la seva vinculació amb l'art de l'arxiu. I és que la relació entre Atlas i arxiu és òbvia, tot i que, com ha indicat el propi Iberman en el catàleg, no siguin exactament el mateix. L'arxiu és, d'alguna manera, o sens dubte, condició prèvia per a l'Atlas, que hi efectua una tasca de selecció en funció del que vol explicar. En l'arxiu, les imatges, com escriu el mateix Iberman abocant a Foucault, estan considerades menys com a monument que com a document, i es troben, per tant, i cito, lluny del quadre únic tancat en si mateix, portador de gràcia i de geni, final. Són imatges doncs, que baixen a la taula, i de fet Iberman fa un joc de paraules entre tabló, quadre i tabla, taula, per a ser reordenades i classificades una i altra vegada en configuracions, contextos i propostes alternatives que permetin adreçar noves problemàtiques o explicar històries diferents. No ha sortit gaire Foucault aquests dies, la Maria n'ha parlat ara, i jo tenia una cita de Foucault, per si ningú el citava, tot i que ho ha fet ara la Maria, la presentaré igualment, que evidentment Foucault és una de les persones, un dels autors de referència a tot el que té a veure amb la teoria cultural de l'arxiu. I Foucault va escriure doncs, que l'arxiu és, i cito, el que fa que totes aquelles coses dites no s'amunteguin indefinidament en una multitud amorfa ni s'inscriguin tampoc en una linealitat sense ruptura i no desapareguin a l'atzar només d'accidents externs, sinó que s'agrupin en figures diferents, es componguin les unes a les altres segons relacions múltiples, es mantinguin o s'esfumin segons regularitats específiques. I fi de la cita. Hem parlat també força aquests dos dies sobre les diferències entre el museu i l'arxiu a l'hora d'enfrontar-se a la col·lecció i exposició d'objectes i documents, sense, com deia, com ha escrit el Manolo Borja Villel, el director del Reina Sofia, que per tant també ha fet possible aquesta exposició, convertir-los en fetitxes ni en mercaderia, havia escrit ell, tot permetent que sorgeixi tot el seu potencial generador de coneixement. Sense anar tan enllà com en Joan Fontcuberta, que el primer dia va comparar d'una forma volgudament polèmica l'arxiu amb un aparcament en què les imatges entren i surten quan es necessiten i el museu amb un cementiri, és cert que els dos representen, de manera metafòrica, dos models de gestió respecte a quins materials acullen i com ho fan. I insisteixo en la idea dels models, no de llocs físics. En Joan Boades, que també és aquí avui, ja ens va advertir que per als arxivers l'arxiu físicament era un lloc ben diferent del que és per als que ens ho mirem des de la teoria o des de la reflexió teòrica, estètica o artística. També va ser en Joan el que va començar la seva presentació dient, però, que tot arxiu és per si mateix un relat. I de fet, després de totes aquestes sessions, hauríem de fer un petit matís dient que tot arxiu conté de fet una infinitat de relats. A l'arxiu els documents no hi són pel seu valor d'unicitat, sinó pel seu valor de document, i en aquest sentit l'element materialment més humil pot ser el més rellevant per a generar una determinada narrativa. Doncs sense cap voluntat d'establir cap mena de taxonomia, és cert que hi ha artistes i pràctiques artístiques, doncs, els quals, com hem vist en primer, podem qualificar d'artistes de l'arxiu. Aquells per als quals l'arxiu, en el seu sentit més ampli, ha esdevingut un dispositiu, una forma o un concepte articulador mitjançant el qual presentar treballs que tenen a veure amb la recuperació i la reflexió sobre el passat i la història individual o col·lectiva, ho acabem de veure. Artistes, en definitiva, que d'una o altra manera donen consistència física, material i visual a les preguntes que suscita la qüestió de la memòria i algunes de les respostes proposades. Els artistes de l'arxiu són en primera instància, doncs, creadors, recol·lectors o manipuladors d'imatges, imatges que adquireixen sentit en tant que els permeten explicar o suggerir històries. Hem vist també aquests dies, ho deia en Fontcobert, ho deia en Gustavo, que una imatge per si mateixa no vol dir res, sinó que li cal un context o una estructura, una narrativa, a la que inserir-se per prendre sentit. En l'art de l'arxiu especialment, doncs, les qüestions de la visualitat i la narrativitat no són entitats separades o aïllables, sinó que d'alguna manera l'una comporta l'altra. Això, és clar, es fa més evident en alguns autors que en d'altres. Dels molts, diguem-ne, dels que podríem parlar i dels que no hem tractat ja aquests dies, jo en parlaré de dues artistes en aquest cas, que són Sophie Cole i Tacy Tadin, perquè aquesta imbricació entre allò visual i allò narratiu ha esdevingut l'element nuclear del seu treball, tant des del punt de vista formal com el conceptual. Amb dues són artistes de l'arxiu perquè treballen justament a partir de documents, fragments i rastres de tota mena, escrits o visuals, amb els quals refan o construeixen històries que sovint es situen en algun punt intermig entre la realitat i la ficció. El treball de Sophie Cole, aquest és un dels seus projectes més coneguts, que és el d'Hotel, l'hotel, en el qual, bueno, ella anava a Venècia i explorava les habitacions, treballant com a cambrera, explorava les habitacions d'hotel de persones desconegudes. I el treball de Sophie Cole, que ha estat descrit obertament com una fabricant d'històries, es nodreix fonamentalment de la seva pròpia vida, la de les persones que l'envolten i fins i tot de la dels desconeguts amb els que es troba per casualitat, a partir dels que elabora relats en els que es planteja la natura de les relacions humanes, el paper de l'atzar en les nostres vides o les possibilitats terapèutiques de l'art. Per sota d'aquestes qüestions, però, hi batega sempre el tema central del seu treball, que no és altre que la construcció del jo en relació a la mirada, la interrogació i la lectura dels altres. En aquest projecte, per exemple, és la suite veneciana, ella segueix una persona que es troba casualment des de París fins a Venècia. Li fa fotografies i en descriu les seves accions. Sophie Cole s'ha dedicat amb constància a explorar els mecanismes d'aquest joc de comprensió mútua en el qual l'estatut i funció de les imatges, utilitzades sempre en relació amb els textos, hi juguen un paper capital. Mostra els seus treballs expositius en un format, com es veu aquí, en el que sol incloure plafons amb fotografies i textos, ocasionalment també algun vídeo o un element d'instal·lació, en una presentació habitualment austera que adquireix una aparença volgudament documental. Tot i que sovint se l'ha qualificada de fotògrafa, de fet el seu treball té igualment molt a veure amb l'art d'acció, entès aquest en el sentit més ampli possible, en què l'acció artística s'estén tant que s'acaba confonent gairebé del tot amb la vida. De fet, com deia abans, el seu treball es llegeix en paral·lel o dins la seva vida. La seva obra és la seva autobiografia, real o construïda, en la que el seu jo s'exposa contínuament, fet que, sens dubte, constitueix, a jutjar per les crítiques que rep, l'element potencialment més irritant del seu treball, també. A partir d'aquí, l'obra és la situació que ella provoca i els textos i fotografies en són la documentació, els pols entre els quals i en relació als quals es genera el relat. Per això també molts dels seus treballs s'han anat presentant al mateix temps que en format d'exposició, en format de llibre. La dimensió literària configura clarament els seus treballs també. En el seu cas això s'ha ampliat fins al punt d'establir vincles amb diversos escriptors, el més famós dels quals probablement el conegueu, és en Paul Auster, que en un moment donat la va convertir a ella en un personatge d'una novel·la i després van establir una relació creativa bastant interessant. Bé, tornant doncs a la qüestió del seu treball artístic com a investigació entorn de l'autoconstrucció i la qüestió de la mirada, un dels projectes claus és el que va portar a terme el 1981 amb el títol, que és aquest, de l'ombra o el detectiu, el podeu trobar amb els dos noms, que segons les seves pròpies paraules consistia en el següent, i cito: a l'abril de 1981, per encàrrec meu, la meva mare va anar a una agència de detectius. Els va contractar perquè em seguissin, fessin un informe de les meves activitats diàries i perquè proveïssin una prova fotogràfica de la meva existència. I tanco la cita. El resultat d'aquest projecte, com es veu aquí, es materialitza en un encreuament de tres històries documentades amb els seus respectius textos i fotografies. El relat detallat d'un dia a la vida de Sophie Cole, explicat per ella mateixa, amb la concreció d'hores, llocs i persones amb què es troba, un informe escrit, també molt detallat, i un seguit de fotografies preses per un detectiu privat, aquestes són les fotos del detectiu, i un breu informe redactat per un amic seu, acompanyat també d'una sèrie de fotografies, aquestes són les fotografies del seu amic, el que ella mateixa demana que identifiqui el detectiu per tal de comprovar que efectivament la segueix. L'encàrrec en si mateix podria semblar una absurditat. Quin interès pot tenir demanar a un desconegut que proveeixi informació i sobretot proves fotogràfiques de la pròpia existència? I tanmateix, aquest és un gest que de forma menys conscient gairebé tots nosaltres hem practicat en una o altra ocasió. Quantes vegades no ens hem trobat o hem vist algú altre fent fotografies en determinats llocs o situacions només amb l'objectiu de provar que hem estat aquí o hem estat amb aquesta persona o hem estat en aquesta situació. Molt sovint l'obsessió per aconseguir aquesta prova és tanta que gairebé no dona temps de gaudir en directe del lloc o esdeveniment en qüestió. I això ho veiem també en aquell vídeo famós del Louvre en què la gent anava fent tantes fotografies que ni tan sols mirava les obres que també vam veure el primer dia. Amb aquest projecte, Sophie Cole apunta doncs al centre de la natura de la fotografia, que no és altra que la seva capacitat de convertir-se en document, en prova de veritat, en aquest cas, en prova de vida. Des dels seus orígens i gràcies a la seva precisió mecànica en la reproducció del món exterior, s'ha donat per descomptada l'aptitud de la fotografia i després del cinema per esdevenir una evidència documental del món, degut al vincle indiscutible que es crea entre la fotografia i allò que es retrata. La fotografia esdevé d'alguna manera un anàleg d'allò retratat, quelcom que pot estar en el lloc de l'altra cosa. Sobre la fermesa d'aquest vincle s'ha construït el prestigi de la fotografia com a prova de realitat i d'aquí en deriva una altra dimensió que el treball de Sophie Cole també posa en joc, que és l'ús de la fotografia com a instrument de control, ara ho dèiem, ara ho vèiem en l'altra presentació, tal i com molts altres va investigar Alan Sekula en el seu cèlebre assaig de Body and the Archive i com la pròpia Sophie Cole ha experimentat també en d'altres projectes. Tanmateix, el que el resultat final d'aquest projecte revela és la impossibilitat de cap fotografia ni de cap relat per donar compte de forma absoluta d'una realitat determinada, en aquest cas, d'un dia la vida de Sophie Cole. Perquè si contrastem totes les narracions i imatges entre si, es fa evident que sempre queden intersticis, inconcrecions i petites contradiccions. Hi ha fets que és impossible que la càmera del detectiu pugui descobrir i que només coneixem pel relat d'ella, de Sophie Cole. Per exemple, què hi ha escrit a la postal que troba al matí quan obre la bústia. Només el text d'ella pot donar compte també, per exemple, dels seus temors, de les seves motivacions i sobretot dels seus desitjos en relació a aquest seguiment, que en la seva narració adquireix també un marcat component eròtic. En canvi, és només per l'informe i les fotografies del detectiu que sabem com són les persones amb les que ella es troba, amb quin cotxe marxa una d'elles, i només pel relat del seu amic sabem al seu torn quin aspecte té o què fa el propi detectiu. Hi ha coses que tanmateix no sabrem mai, per exemple, quines flors compra, perquè els dos informes donen dues versions diferents. El lector espectador és doncs convidat a submergir-se en les narracions i les imatges a partir de les quals es pot plantejar fins a quin punt aquests documents l'informen sobre una realitat determinada o més aviat en possibiliten que en sorgeixin diferents interpretacions. La qüestió de la mirada és doncs també central en la seva obra i és que tots els projectes de Sophie Cole es mouen entre els dos pols del joc de mirar, un exhibicionisme físic i emocional que poden arribar a ser extrems, com en projectes com ara Striptease, en què es fotografia a si mateixa o es fa fotografiar en un local d'Striptease de la plaça Pigalle, o, més punyent encara, el projecte No he pogut atrapar la mort, que és un vídeo en què filma els darrers moments de vida de la seva mare. Contraposat a un voyeurisme voluptuosament confessat sempre, que es manifesta sobretot a les obres en què segueix o mira gent, com els dorments. És obvi que l'acte de mirar li proporciona a Sophie Cole un profund plaer, tant físic com intel·lectual, al mateix temps que un motiu de reflexió infinita. Veure i ser vist equivalen per ella a un acte de reconeixement afectiu per part de l'altre. El desig de ser vistos, mirats, recordats, equival al desig de ser estimats. No és casual que el títol de la seva exposició retrospectiva, que és la que va fer l'any 2003, al Pompidou, sigui M'has vist, és a dir, M'has vist. Alguns dels seus projectes més interessants i suggerents surten justament de l'exploració dels significats i matisos de mirar, veure i recordar. Així, hi ha dos projectes, un és Fantasmes, que és aquesta imatge, i l'altre es diu L'absència o Last Scene, vist per última vegada, en el qual una sèrie de quadres que han deixat de ser en el seu lloc habitual a les sales d'exposició de diversos museus, en el cas dels Fantasmes són quadres que no hi són perquè estan en préstec en exposicions temporals, i l'altre cas són quadres que han estat robats en un museu que és l'Isabel Stewart Gardner Museum de Boston, que és un museu que per desig express de la seva fundadora ha de quedar igual tal i com està per tota l'eternitat, diguem-ne. Per tant, si desapareix un objecte, senzillament queda el buit, diguem-ne, no es substitueix, no, per un altre. Per tant, aquests objectes que no hi són, aquests quadres que no hi són, són substituïts per les transcripcions o la descripció d'aquestes obres fetes per vigilants de les sales i altre personal del museu, que són espectadors habituals i constants de les peces. El projecte posa de manifest que l'acte de mirar, per ser complet, ha de ser exercit amb tota consciència, que és molt diferent mirar que veure, perquè evidentment els diferents relats demostren que tots els testimonis havien vist les obres, però no tots les havien mirat i no de la mateixa manera. Així mateix, qüestiona de nou la validesa de la fotografia, que és un mitjà que molt sovint utilitzen els museus per reemplaçar temporalment obres absents, encara que siguin petites fotografies en blanc i negre, com anàleg o substitutiu de la realitat, tot contraposant la suposada objectivitat i neutralitat de la imatge fotogràfica a la subjectivitat total de les descripcions efectuades a partir del record i plantejant quina de les dues versions és més fidel a la realitat de l'objecte absent. En el projecte de la distància, Sophie Cole porta aquestes preguntes al terreny de la història, tot fotografiant alguns llocs concrets de Berlín dels que han desaparegut elements simbòlics de l'Alemanya de l'Est, una placa o un emblema, i demanant a la gent que passa pel carrer que descrigui com eren aquests elements, per tal de substituir els monuments desapareguts amb els records, i cito, com diu ella mateixa. De nou, doncs, el testimoni individual es contraposa al testimoni fotogràfic aparentment inapel·lable. El qüestionament definitiu dels significats del veure, mirar, recordar es produeix al projecte Els Cecs, en què Sophie Cole recull les respostes de persones cegues de naixement a la pregunta quina és per a ells o per a vosaltres la imatge de la bellesa. Tots, excepte un dels interrogats, tenen una resposta per això i totes les imatges evocades són certament belles. El que fa ell és presentar la fotografia de la persona, el que ell, aquesta persona diu que és per ell o ella una imatge bella i una fotografia sota d'aquesta imatge de bellesa que s'ha evocat. El concepte d'imatge, doncs, es situa en aquest cas més enllà, força més enllà de l'acte de mirar, perquè l'imatge depèn completament d'una narració que permet que fins i tot allò que no s'ha vist es pugui imaginar i es pugui de nou tornar a explicar. Pel que fa a Tacita Dean, que és anglesa, viu a Berlín des de l'any 2000, és sobretot coneguda i molt coneguda per les seves filmacions cinematogràfiques, gravades no en digital ni en vídeo, sinó en pel·lícula de cel·luloide, que és un element clau i definitori del seu treball. Al costat d'aquestes filmacions, però, en cada cas hi ha un text que hi coexisteix o hi coincideix, no necessàriament de forma descriptiva ni narrativa, tot i que en moltes ocasions el text escrit aporta dades concretes sobre la pel·lícula i sobre el seu context, sovint també fa reflexions més o menys paral·leles a allò que la pel·lícula presenta. A més, ha exposat també dibuixos, gravats, fotografies, peces de so, instal·lacions amb objectes trobats i ha publicat diversos llibres d'autor. Aquesta instal·lació és de Russian Ending, al final rus, i són fotografies manipulades amb, com si fossin, diguem-ne, esborranys de guió, scripts de guió d'una pel·lícula imaginària, perquè se suposa que són... La idea és que la cinematografia danesa a principis de segle, quan feia una pel·lícula, feia dos finals, el final americà i el final rus. El final americà era indefectiblement feliç i el final rus era indefectiblement tràgic. No? Eren catàstrofes de naufragis, etc. Llavors, a partir d'aquí, juga amb aquestes imatges. El treball de Tacita Dean va per un camí molt diferent al de Sophie Cole, però tanmateix hi ha algunes coses que comparteixen i que m'agradaria assenyalar. Ambdues són col·leccionistes gairebé compulsives, que tenen a veure també amb les qüestions de l'arxiu. Algunes són col·leccionistes gairebé compulsives a determinades coses. Tacita Dean col·lecciona trèvols de quatre fulles, que va exposar al MACBA, per cert, per primera vegada, i també fotos, postals i altres objectes trobats en mercats de brocanters. A partir d'aquí, de tot això, ha fet també diverses obres, mentre que Cole col·lecciona regals d'aniversari sense estrenar durant una època que també va utilitzar, o animals dissecats, per exemple. En l'obra de totes dues són molt importants, com a element creatiu, l'atzar, les coincidències i les casualitats. En el cas de Col, en molts casos han estat punt de partida de les seves recerques, per exemple la suite veneciana que dèiem abans, però també en el cas de Tacitadín, les casualitats i les coincidències nodreixen i donen cos a algunes de les seves obres més importants, com La noia polissó, o en fan possibles d'altres, com Babelhaus, La casa bombolla, que és una peça d'una petita construcció, una casa que va trobar a les Illes Caiman, on havia anat per fer una altra peça, però mentre rodava l'altra peça van trobar aquesta casa, que és una casa futurista, a mig construir davant de la platja. Això és filmat des de la que hauria estat, suposo, la sala d'estada d'aquesta mena de casa. I encara que a priori la seva obra sembla més escèptica en relació a la seva implicació personal que la de Sophie Col, el fet és que quan ens apropem a les temàtiques dels seus treballs, sovint hi apareixen també elements lligats o bé la seva autobiografia particular, en algun cas molt evident, com una pel·lícula que es diu Els oncles, en què surten dos dels seus oncles, o també Miralls de so, que està lligada al paisatge en què va créixer, o bé molt íntimament entreteixits amb algunes obsessions personals i recurrents. La manera d'elaborar les seves pel·lícules, en què ella personalment en fa el muntatge, tallant i enganxant trossos de cinta, també comporta un procés molt físic, tot i que no es trasllueixi de manera òbvia en el resultat final. En el treball de Tacitadín, la qüestió narrativa resulta més subtil, com dèiem abans. Com hem dit, per totes les seves pel·lícules escriu un text que les acompanya, però això no vol dir que totes les seves pel·lícules tinguin so. Algunes no tenen so, en d'altres sí que es pot sentir la seva veu en off. En qualsevol cas, els textos no estan a l'espai expositiu, sinó en els catàlegs de les exposicions. Per tant, es poden llegir o no. És a dir, es pot veure l'obra sense el text en alguns casos o no. I tampoc són textos narratius en el sentit més convencional de les històries escrites en plantejament nus i desenllaç, com sí que ho són, per cert, molts dels de Sophie Col. Tanmateix, allò més important o fonamental en tota narrativa és la dimensió temporal, i la qüestió del temps és justament el tema central de l'obra de Tacitadín, que en tot el seu conjunt i en els diversos formats i mitjans constitueix justament una meditació sobre el temps construïda a partir de moltes petites peces, cadascuna de les quals s'ocupa o planteja una reflexió o una pregunta sobre un o altre tema. Ella es descriu a si mateixa com una artista del temps, perquè per ella no hi ha cap manera més física de treballar amb el temps, justament que tallant i enganxant els trossos de cel·luloide a la sala de muntatge, que també ella ha dit repetides vegades que és la part més important de la seva feina. Des del punt de vista formal, totes les seves pel·lícules condueixen l'espectador a una experiència també molt real del temps, sovint a través de plans estàtics i molt llargs, a vegades i volgudament fins a l'avorriment. Algunes de les seves obres tracten sobre coses o esdeveniments anacrònics perquè apareixen o passen en moments equivocats. Babelhaus, per exemple, com dèiem, perquè és una construcció futurista construïda en un moment que no tocava i que no es va arribar a acabar mai, o Els miralls de so, aquesta altra peça que esmentaven, que són una mena de construccions que havien de servir, estan a la costa sud d'Anglaterra, havien de servir per detectar els possibles avions alemanys que volguessin atacar Anglaterra, però quan van estar acabats va resultar que no funcionaven, a més es va inventar el radar, que era molt més efectiu, i per tant van quedant allà com una mena de cosa ucrònica o anacrònica. Per tant, algunes de les pel·lícules mostren construccions aparentment futuristes i utòpiques que en realitat ja eren inútils o passades de moda quan es van crear, o en altres casos són les situacions el que són anacròniques. Hi ha diverses pel·lícules en què tracta el naufragi de Donald Crowhurst, una persona que va voler fer la volta al món i que va desaparèixer, un naufragi que probablement es va deure a una insuficiència de mitjans tecnològics que uns anys més tard haurien estat fàcilment solucionables, però que en el moment en què ell van prendre el viatge doncs van fer que no fos capaç de completar-lo. En altres obres adreça directament la qüestió del pas del temps en si mateix, com en el cas de Fernsehturm, que està gravada a la torre de la televisió de Berlín, en què des del restaurant giratori de la torre, els que hàgiu estat el recordareu molt bé, va filmant el pas del dia a la nit amb els canvis de llum i d'acció en l'espai que això comporta. En algunes peces tracta la qüestió de la memòria individual de persones concretes que a ella li resulten importants per un o altre motiu. Per exemple, Botes, una pel·lícula en què parla un amic de la família que té una trajectòria vital molt marcada per la història europea del segle XX, o a Mario Merz, que és una peça sobre l'artista italià. Divendres, dissabte, és una peça sonora en què estableix una vinculació entre espai i temps mitjançant les gravacions de 24 hores de sons i sorolls enregistrats a 8 punts diferents del globus, des de Fiji, al Japó o Alaska. Igualment, a la recerca de l'espiral Getty, és una altra peça sonora que documenta un viatge en cotxe per intentar localitzar l'obra d'art del Robert Smithson, que finalment no troben. Un altre tema recurrent, vinculat amb el temps, sempre és la qüestió de l'obsolescència o la caducitat de les coses. Per exemple, Palast firma el Palau de la República de Berlín, que és aquesta imatge, un edifici emblemàtic de la República Democràtica d'Alemanya, just en el moment en què es discutia quin havia de ser el seu futur, que finalment fou l'enderroc, com a símbol d'un moment històric aparentment superat. En aquesta línia, un dels seus temes recurrents en els treballs dels darrers anys ha estat el de la propera imminent, hauríem de dir, desaparició de les pel·lícules de cel·luloide i, per tant, del món analògic, sigui fotogràfic com cinematogràfic, enfront del món digital, amb la pèrdua de moltes coses, d'una tècnica, d'una manera de treballar, però sobretot d'una manera de mirar i pensar la mirada que això comporta. Tacitadine estableix una relació explícita entre el temps, el film i l'arxiu. Diu que només els artistes, els directors de cinema i els arxivers els importa el que passi amb el futur de la pel·lícula com a suport material. Així, Kodak és una pel·lícula sobre el procés de fabricació d'aquest material a la planta que està ja a punt de tancar, segurament a hores d'ara ja ha tancat, perquè de fet era el final de tot del moment de producció de la pel·lícula, el procés químic, físic de la realització de la pel·lícula. I Film, que és la peça que es pot veure ara mateix a la sala de turbines, la Tate Gallery, és un homenatge justament a aquest mitjà. En altres obres ha tractat d'una forma més al·legòrica. Ara passaré, és un vídeo, és una pel·lícula, de fet, de Tacitadine, que es diu The Green Ray, el raig verd, dura només 2 minuts i mig, és un text en anglès, no sé si se sent molt bé, tenim fotocòpies, la Cristina, si algú vol fotocòpies del text per seguir-lo millor, i la Cristina, sisplau, si els pot passar, tot i que és un text molt breu, crec que s'entén molt bé, però... No té veu? Un moment. Cristina, perdona, no se sent. No se sent. Bueno, no se sent, si no se sent, haurem, tindrem només el text. No? No. Com que s'han vist totes les pel·lícules fins ara, aquest matí se sentia, em sembla. Bueno, a veure, en qualsevol cas és una pel·lícula molt curta, però no té gràcia sentir-la. No, aquest ja està, ja està, ja està. Sí. Tant, bueno, en qualsevol cas, els que teniu el text ja el podrem llegir, suposant que el text era un suport, no havia de substituir, veurem si ens en sortim. En qualsevol cas, el que diu és la veu seva, el que explica és que va anar a Madagascar a rodar un eclipsi de sol, que és un dels temes que li interessa molt, i bueno, quan va haver acabat aquest treball va anar a parar, va viatjar en un poblet petit, i en ella sempre li ha interessat molt el tema, diferents qüestions vinculades justament amb això, no? Amb el pas del temps, amb el sol, però la qüestió del raig verd, que diu que el raig verd és com una mena de llegenda que circula entre sobretot els mariners, que són els que tenen més probabilitats de veure'l, que és la idea de que a vegades, en un lloc suficientment net, sense interferències lumíniques ni de cap objecte i amb una perspectiva molt àmplia, quan el sol es pon en el mar, és possible veure últimament un raig verd que en les últimes llums, diguem-ne, de la posta de sol, no? I que si els mariners tenen més probabilitats de veure-ho, perquè estan en mar obert i és més fàcil que el vegin, i que quan un mariner el veu es considera que això li dona doncs, felicitat per tota la vida, diguem-ne que és un signe de bona fortuna i de bona sort, no? Ella diu que va estar allà a la platja filmant i que estava ella amb la seva càmera i la pel·lícula i al cantó una parella amb una càmera de vídeo, diguem-ne, digital, no? I bueno, mentre filmava no va veure, no, que no es va donar, no van ser capaços de discernir si es veia o no es veia el raig verd. I que quan van acabar van mirar la pel·lícula digital, la gravació que havien fet els seus companys, i no es veia, diguem-ne. I que quan va tornar a Londres i una vegada va revelar la pel·lícula, diguem-ne, en un fotograma de la pel·lícula hi havia el raig verd. I diu, allò que la càmera digital no és capaç d'enregistrar, sí que ho pot enregistrar la pel·lícula de cel·luloide. Diguem-ne, què és el que ens perdem quan ens perdem, en aquest cas, un mitjà concret, que és el que a ella li interessa. Ja s'acaba, és molt curtet el vídeo. Mentre jo parlava, he anat passant el... Aquí. Aquí està bé. Va, veieu que està al YouTube, de tota manera. Si teniu curiositat, és molt fàcil. Te cita dins de Green Ray i teniu el text. I et sap greu, perquè se suposava que... Va, no passa res, és igual. No, no, si no ens allargaríem molt, és igual, no passa res. Bé, si seguiu, la part interessant d'aquesta pel·lícula és que surt ella justament treballant i fent el muntatge de l'obra que ara es pot veure a la Tate Gallery. Per tant, i es veu molt bé aquesta cosa que deia abans de la feina física del tallar i enganxar la pel·lícula de cel·luloide. Bé, us la deixaria, però aquí són els fotogrames. Però he de tornar al PowerPoint. Deia que no deixa de ser paradoxal ensenyar una gravació que parla del valor de la pel·lícula cinematogràfica per sobre el digital a través de YouTube, però diguem-ne que tampoc hi havia cap altra opció. Tota narrativa necessita d'algun esdeveniment per explicar, i així en totes les pel·lícules de Tacita Dint passa efectivament alguna cosa, encara que sigui gairebé imperceptible, o fins i tot que s'esdevingui fora de camp, un avió que s'enlaira, o un eclipsi entre els núvols, o unes garces cridant al capvespre, o el raig verd. Molts dels seus treballs, com deia, tenen a veure amb experiències personals o històries individuals, però cada vegada més Tacita Dint ha adreçat també qüestions vinculades a la memòria col·lectiva, a la història en majúscules, sobretot des que viu a Berlín. Ho hem vist a la pel·lícula que hi ha citat, Palast. Un altre treball més recent tracta una qüestió força més complexa. Es tracta de La filla del regiment, que és una col·lecció de 36 programes de mà d'òperes, programes molt ben impresos, que es van posar en escena als principals teatres de Berlín entre el 1934 i el 1942. Un paquet de programes que Tacita Dint va trobar i comprar en un sol lot en un mercat de segona mà berlinès, ignorant, per tant, la seva història, la seva procedència, quin va ser el propietari, etc. Aquests programes l'artista els ha exhibit en mercats en vidre, en aquest format, i els ha publicat, els ha reproduït en llibre, com en aquest cas, un llibre d'autor, en què cada pàgina és una portada diferent. Reculo un moment perquè... Perdó. Reculo un moment perquè es veu més ben aquí. Tots aquests programes tenen una cosa en comú. En tots ells hi ha alguna cosa a la portada que ha estat retallat, a mà, amb molta cura de no fer-los malbé. Aquest forat permet veure en cada cas la primera pàgina del programa en què s'endevina una foto o unes paraules del mateix. Vista la cronologia del conjunt, no costa gaire endevinar que allò que ha estat retallat en cadascun és una esvàstica, potser fins i tot algun altre element ornamental vinculat a la iconografia nazi. Algú es va prendre la molèstia de netejar aquest conjunt de programes d'òpera alemanya i italiana, d'altra banda curosament anotats, de qualsevol reminiscència del règim sota el qual van ser posats en escena i sota el que va viure aquest amant de l'òpera, algú d'altra banda que es va permetre seguir anant a l'òpera amb assiduïtat fins i tot durant la guerra. Algú que probablement va voler oblidar després què havia passat i tot retallant els programes per guardar-los gelosament va provar de fer veure que no havia passat res. Però els forats, com en les obres dels pintors informalistes com Fontana o com Burri, són en aquest cas el testimoni més eloqüent. Un document de cultura, de civilització, doncs, pretesament purificat de la barbària. Aquesta mena d'amnèsia voluntària que la història d'aquesta obra treu a la llum ens condueix finalment a W.G. Sebald, que va tractar el tema molt directament en el seu llibre sobre la història natural de la destrucció, que és un llibre que, com sabran, tracta sobre l'absència gairebé total de la qüestió de la destrucció de les ciutats alemanyes al final de la Segona Guerra Mundial en la literatura i la cultura alemanyes, mostrant clarament el trauma que això revela. Tacita Dint va publicar el 2003 a la revista October un text que es diu precisament W.G. Sebald, originalment escrit amb motiu d'una exposició. És un text massa complex com per fer-ne aquí un resum complet i no el voldria espatllar, però us convido a llegir-lo. En qualsevol cas, no és un assaig sobre Sebald, sinó una narració que Tacita Din construeix tot vinculant algunes experiències relacionades amb la seva pròpia feina, quelcom que li va passar al seu pare com a soldat britànic durant la Segona Guerra Mundial. El pare de Tacita Din va participar en l'exèrcit aliat en la guerra europea i concretament va formar part del grup de soldats britànics que va entrar per Holanda cap a Alemanya. I allò que la Tacita Din explica en aquest text que li passa a la ciutat de Gok. Gok escrit G-O-C-H, que és una ciutat que està al sud d'Alemanya tocant a Holanda. Aquesta fotografia és de l'estat de la ciutat de Gok a la fi de la Segona Guerra Mundial. És el mateix Gok del Van Gogh, probablement, segurament la mateixa etimologia. Per tant, en el relat, la Tacita Din parla de la seva feina, de la història del seu pare, de la història d'un quadre de Van Gogh que havia estat de la seva família, de la vida del diplomàtic Roger Casement i, evidentment, també de la literatura de Sebald. És una narració teixida de coincidències i casualitats, de documents, d'històries que constitueixen la història i a les que l'art pot potser, si no donar sentit, almenys reformular en alguna cosa comprensible. Justament, quelcom que ens fa molt present Sebald amb el seu ús de les imatges entrelligades amb el text, els que hàgiu estat aquest matí, Elisabel és allà, recordeu aquesta imatge que l'Isabel ja ha explicat que està publicada a Austerlitz, una de les novel·les de Sebald, i és l'arxiu de Teresin. Deia que el com que ens fa molt present Sebald amb el seu ús de les imatges entrelligades amb el text és que a vegades no mirem amb prou cura, o dit d'una altra manera, que els nostres hàbits de veure sovint passen per sobre de les coses que realment veiem. Cada vegada més, en un context sobresaturat d'imatges, més aviat deixem lliscar els ulls sense massa atenció davant moltes de les imatges que ens envolten, sense fixar-nos prou bé en què és el que realment aquestes imatges mostren, què amaguen o què hi manca. En el context de les seves novel·les, escrites amb un llenguatge dens i fluid alhora, carregat d'informació, les imatges que incideix Sebald corren a vegades paral·leles al text, dibuixant trajectòries d'acostament o allunyament. Serveixen com a punts d'ancoratge a la realitat històrica o biogràfica en d'altres i sorgeixen brutalment per colpejar-nos quan menys ho esperem en alguna ocasió. En tots els casos, la lectura ens condueix a mirar les imatges amb atenció, a la recerca d'alguna pista, alguna cosa que completi o il·lumini el text, encara que moltes vegades ni tan sols sabem com o fins a quin punt aquestes es relacionen amb el que el narrador explica. Finalment, i tornant al que dèiem a l'inici, potser després de tot resulta que no és ni tan estrany ni tan paradoxal que siguin precisament els artistes, els i les artistes de l'arxiu, perquè sens dubte Sebald també n'és un i dels més importants, els que en bona mesura, gràcies al seu treball narratiu, millor ens puguin fer present de nou la mesura del valor de les imatges. Moltes gràcies.